Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 27 de juny. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc avançant els continguts informatius de la jornada en format titulars. Amb la Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem. La CUP que demana al nou govern un diàleg sincer i perdurable en el temps.
El regidor portaveu CUP Aire, Albert Comas, dona els 100 dies de gràcia al nou govern de Junts i el PSC, a qui ha demanat, però, que corregeixi el tarannà dels últims 4 anys en què ha sigut difícil, segons ha dit, accedir a la informació que es publica fins al punt d'haver de recórrer a organismes independents i al síndic de Greuges. Sobre el discurs d'investidura de l'alcalde Buch, la CUP troba a faltar més compromís social amb l'increment de partides de suport a les persones en situació de vulnerabilitat.
Albert Comas, que ha passat avui pel programa La Ciutat. A l'informatiu repassarem alguns dels fragments més destacats de l'entrevista. En un altre ordre de qüestions, el govern que explica que no es poden ampliar les ràtios de l'escola Bressol Municipal al Carrilet.
Resposta a la impulsora de la recollida de signatures per demanar que s'ampliï l'oferta de places del Carrilet i així atendre la demanda existent. La carta està signada per la regidora Mariceli Santarén de Junts, que s'ocuparà de l'àrea d'educació, en la qual s'indica que hi ha hagut un augment excepcional de les sol·licituds presentades.
I l'Ajuntament, que fa marxa enrere i tanca, sí, les dutxes i els rentapeus de les platges.
És la mesura per lluitar contra la sequera. L'Ajuntament ha decidit precintar les 25 dutxes i rentapeus que hi ha al llarg dels 3 quilòmetres de platja i anuncia que només funcionaran quan hi hagi fortes temperatures i bandera vermella.
I ja han estat elegides les persones que formaran part de les meses electorals pel 23 de juliol.
L'Ajuntament de Calella va celebrar ahir el ple extraordinari per fer el sorteig a les persones designades per formar part de les meses per les eleccions generals del diumenge 23 de juliol. Les elegides rebran la notificació en un termini de 3 dies i a partir de llavors poden presentar al·legacions si és el cas.
I Calella està entre els 140 municipis catalans que podran acollir-se a la nova limitació del preu del lloguer.
25 municipis de la comarca han estat inclosos per la Generalitat en la tramitació de zones de mercat habitacional tensionat, una norma que en teoria ha de permetre limitar i regular el preu del lloguer. A Calella, viure de lloguer costa de mitjana 629,25 euros mensuals.
I l'Hospital de Calella, que s'ha equipat amb una nova ressonància magnètica d'última generació.
L'adquisició suposa un salt qualitatiu pel centre i per la població, que fins ara havia de desplaçar-se fins a Blanes per fer-se aquesta prova diagnòstica. A més, la nova màquina permet augmentar el nombre de proves i reduir el temps d'espera.
I pel que fa al temps, avui nou dia de ple estiu, amb predomini del sol a tota la comarca, tot i que poden aparèixer alguns núvols alts que no faran res més que mig tapar el cel, sense més. Avui les temperatures màximes es mouran a l'entorn dels 32 graus, que es mantindran demà i que dijous podrien descarregar de forma puntual al matí i al vespre. Estem parlant dels núvols alts d'avui. A finals de setmana els termòmetres han de donar una petita treva. Això serà durant el dia, perquè de fet de nit seguirà costant i molt dormir. La CUP dona marge de confiança al nou govern de Junts i al PSC perquè compleixin amb el compromís de canvi de tarannà que van exposar durant la presentació del pacte que els dona majoria absoluta al ple de l'Ajuntament de Calella. De fet, el govern no necessita el suport de l'oposició per tirar endavant la seva acció política, però sí que tant Marc Buch com Cindy Rando, els líders de PSC, de Junts i el PSC respectivament, han expressat la seva voluntat de diàleg i mà estesa amb l'oposició. El regidor cupaire Albert Comas, que avui ha passat pel programa La Ciutat, diu que espera que realment exerceixin un diàleg sincer i perdurable en el temps i que no obstaculitzin la feina de fiscalització que li és pròpia a l'oposició.
Com es ha demanat al govern que es comprometi a dur a terme una acció de govern dialogant i de proximitat amb la ciutadania?
Tot aquest diàleg que es diu, no hi haurà diàleg amb tothom,
mà estesa,
etcètera, tota aquesta mà estesa que es porti a terme, sí? Com? Amb la transparència, com havia dit, sí? Amb diferents propostes que es tiren endavant que no tenen interès l'últim dia. No, mira, és que estem fent això, ostres, sí? No, que això no passi, sí? Que sigui un diàleg, no? Doncs que bé, Que perduri que perduri en el temps. I després que existeixin unes polítiques de proximitat amb els barris, sí? No aquestes polítiques, no, doncs jo seré pròxim perquè em connectaré a Instagram, o jo em seré pròxim, no, aquestes polítiques més, no, de potser més de les xarxes socials i de cares, no, que donen molta visibilitat. No, és a dir, que sigui una política real amb la població.
El regidor Copaire ha reclamat un canvi en matèria de transparència i que el govern no obstaculitzi la feina de l'oposició. Ha posat d'exemples els casos en què el seu partit ha hagut de recórrer a organismes independents o fins i tot al síndic de Greuges per accedir a informació que, segons subratlla, és pública i ha d'estar a l'abast de tota la ciutadania.
Aquesta opacitat que hi havia hagut a l'anterior mandat, que tot això no podia estar passant, que no hem d'anar a trucar la porta a organismes externs que obliguen el govern a donar aquesta informació que fins ara no ens havien donat, sí?
Que és el que van fer vostès en un moment donat, no?
Nosaltres, sí? I que tot això no pot passar perquè, al cap i a la fi, és un dels principis de la democràcia, la transparència. És dir, que les persones tinguin accés a la informació és un principi democràtic. I que, bé, van prendre nota. Si ho admeten o no ho admeten, té poca importància. L'important és que a partir d'ara tot això no passi.
La CUP dona marge de confiança al nou executiu de Marbuc, el que es coneix com els 100 dies de gràcia, perquè el govern pugui iniciar la seva acció d'acord amb els compromisos adquirits en campanya. En aquest sentit, el regidor Comas, que s'estrena al plenari municipal, ha dit que troba a faltar una major implicació en temes socials quan l'alcalde va pronunciar el seu discurs d'investidura. Si comparteix l'objectiu de desenvolupar el sector sud-sis per crear un polígon industrial que faciliti la diversificació econòmica que l'ella ha posa aquest capdalt en una ciutat que es nodreix bàsicament de l'activitat turística i que, segons ha assegurat, dona feines temporals i precàries que no ajuden a revertir els índexs de pobresa que arrossega la ciutat.
Font econòmica de turisme de sol i platja provoca aquesta pobresa i fa que s'hagin d'augmentar les partides socials. Sí? Per tant, quan ell va dir el nostre principal interès és que la gent trobi feina, molt bé que la gent trobi feina i potenciem la feina, per tant, s'ha de potenciar la diversificació econòmica, per aquí en podem parlar, però també s'ha de fer i s'ha de treballar la precarietat laboral que existeix aquí a Calella.
Com també s'ha referit a les demandes d'algunes de les famílies que s'han quedat sense plaça a l'escola Bressol Municipal. Adverteix que la demanda anirà en augment perquè el Departament d'Educació de la Generalitat continua apostant per la gratuïtat de noves línies i demana que, en temes d'aquests, el govern municipal estableixi la seva prioritat.
Calella, doncs, s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat i a partir d'aquí es poden veure les prioritats polítiques, quines són, si són unes o són unes altres. Nosaltres creiem que si no es pot posar una línia més en aquest centre, doncs s'hauria d'estudiar ja de quina manera obrir un centre nou.
Com has també fet una anàlisi sobre els resultats electorals que els han portat a perdre vots. Ha dit que l'abstenció de l'independentisme i el vot de càstig a l'esquerra també els han passat factura.
L'Ajuntament de Calella fa marxar enrere i, per tant, queden fora de servei a les platges Gran, Garbí i Roques el servei de dutxes i rentapeus i només entraran en funcionament, de fet, quan hi hagi fortes temperatures o bandera vermella. Aquesta és la primera mesura que ha pres el nou govern municipal, conscient de la fase d'excepcionalitat en la que ens trobem per la sequera. La platja de Calella compta amb 25 dutxes i rentapeus distribuïts de punta a punta de la ciutat. Això sí, s'ha elaborat un protocol d'emergència d'obertura quan la temperatura sigui molt elevada i, com dèiem, també quan onegi la bandera vermella al litoral.
I aquest matí el nou regidor responsable de l'àrea de platges, Manel Vicente, ha explicat al programa La Ciutat què és el que ha motivat aquesta decisió un mes i mig després d'anunciar que l'Ajuntament no tancaria les dutxes aquest estiu.
Per tant, el que es va determinar en aquell moment, posar aquests rètols, doncs ho trobem totalment adient, es va anar fent. Però què ha passat? Quina cosa ha canviat? No ha canviat res. Simplement el que estem fent ara és garantir l'essència d'aquella decisió. Quan tu t'encomanen unes competències, tu el que fas és intentar fer el millor possible. I llavors fem un estudi. Un estudi del que tenim aquí a la nostra ciutat, com bé deies abans, 25 dutxes, i del que s'està fent al voltant. Us vaig a ser sincer. Tota la província de Girona, totes les platges de Girona, ja estan tancades. i a la província de Barcelona són comptades amb la mà les platges que tenen la dutxa oberta. Per tant, estem parlant que el Maresme ara mateix ja estan pràcticament totes tancades. Llavors aquí, el que dèiem, som innovadors posant aquest pla B.
I és que amb la voluntat de garantir que la platja continuï sent un refugi climàtic al llarg de tot l'estiu, el consistori ha elaborat un protocol, juntament amb Gestaigua, que permetrà reobrir el servei de dutxes quan s'isi la bandera vermella per mala mar. Segons Vicente, es tracta d'un protocol pioner i innovador que equilibra el benestar de les persones i el medi ambient.
En el moment que es decideix, bé sigui per foronatge, bé sigui per mal estat de l'aigua, es decideix hissar la bandera vermella, s'activarà un protocol, que amb això som innovadors aquí a la ciutat de Calella, que què farà aquest protocol? Doncs obrir totes les dutxes, de manera que la platja de Calella seguirà sent un refugi climàtic, sigui les condicions que sigui. Tinguem bandera verda i bandera groga, podrem anar a banyar-nos, ens refrescarem, i quan hi hagi bandera vermella, doncs tindrem les dutxes. Per tant, no es tanquen definitivament les dutxes, es tanquen per fer un ús responsable.
El que sí que estarà obert són els lavabos públics de 9 a 8 del vespre. De fet, Vicente, malgrat encara no ha estat nomenat oficialment, serà nomenat oficialment aquest dijous en el ple de Cartipas, ja ha començat a treballar en l'ampliació que volen donar-li als usos de la platja durant tot l'any, que ja va anunciar el seu partit en campanya electoral. Una de les propostes serà demanar costes que els permetin mantenir les papereres de la platja tot l'any. Aquesta setmana també entra en funcionament la unitat de platges de la policia de Calella, que s'encarrega de vetllar per la seguretat, el civisme i la convivència a les platges de la ciutat.
La normativa i les instal·lacions actuals del carrilet no permeten ni ampliar el nombre de places per aula ni tampoc doblar línies. És l'explicació que el govern municipal ha donat a la impulsora de la recollida de signatures a través de la plataforma change.org per demanar que s'ampliï l'oferta de l'Escola Bressol Municipal i així es puguin atendre totes les peticions d'inscripció que s'han fet per aquest pròxim curs. Unes 40 famílies se n'han quedat fora, tal com posava de relleu Tanit Montfort fa uns dies al programa La Ciutat, on va comentar que aquesta situació el suposa per a totes elles un problema important de conciliació i que moltes hauran d'anar a centres privats amb la despesa afegida que això comporta.
El govern ha respost per carta al correu que Tanit Montfort va adreçar a Educació de l'Ajuntament de Calella en constatar que moltes famílies, gairebé una quarantena, s'han quedat sense plaça de l'Escola Bressol Municipal pel pròxim curs i posant en coneixement l'impuls d'una campanya de recollida de signatures per demanar que s'ampliï l'oferta existent. La missiva està signada per la regidora que s'ocuparà de l'àrea d'educació, Maricel·li Santarén. Diu que el govern entén la preocupació que exposen les famílies, però lamenta que no es poden oferir més places. Les ràtios no es poden ampliar, atès que hem de complir estrictament amb la normativa que regula el número d'infants per espai i que ve de determinada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s'indica en l'escrit. Tampoc hi ha la possibilitat d'ampliar el número de dos de línies perquè l'espai físic del carrilet no pot créixer més. Per tant, Santarén concleu que no es poden posar més infants per aula i tampoc se'n poden habilitar més perquè l'equipament està plenament ocupat. No s'hi fa cap referència específica sobre la possibilitat de tenir una segona escola bressol, encara que sí que s'apunta que aquest any, de forma excepcional, hi ha hagut un augment de les sol·licituds presentades respecte als últims cursos. Actualment, l'Escola Bressol Municipal al Carrilet compta amb un total de 107 places distribuïdes en tres línies de la següent manera. N'hi ha 8 places a la línia de 0 a 1 anys, 3 aules amb 39 places a la línia d'1 a 2 anys i 3 aules amb 60 places a la línia de 2 a 3. La impulsora de la campanya de recollida de signatures també va posar el cas en coneixement de la síndica municipal. Pel moment, compta amb 272 suports dels 500 que s'ha marcat com a objectiu.
Gairebé 15 minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'info d'avui dimarts 27 de juny. La Generalitat ha inclòs Calella en la tramitació de zones de mercat habitacional tensionat. És una norma que, en teoria i a la pràctica, ha de permetre limitar i regular el preu del lloguer. L'any 2022 es va registrar el preu més alt del lloguer mitjà a Calella dels últims 15 anys. Segons l'informe, va ser de 629,25 euros mensuals, quan el 2007... viure de lloguer costava 536 euros, gairebé 100 euros de diferència. A Catalunya s'han identificat 140 municipis amb aquesta problemàtica. Al Maresme són 25, el que representa el total de la comarca, a excepció, en aquest cas, de Dosrius, Òrrius, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle i Tordera.
La llei contempla dos grans criteris per declarar una zona com a tensionada, que el cost mitjà del lloguer, la hipoteca i despeses del subministrament bàsics superin el 30% dels ingressos de la llar i que el preu del lloguer o compra hagi pujat en els darrers 5 anys més de 3 punts per sobre de la inflació. El Diari Oficial de la Generalitat va publicar la setmana passada aquest anunci d'informació pública per delimitar els municipis que s'inclouen com a zones de mercat residencial tensionat, un total, com dèiem, de 140 municipis on viuen 6,2 milions de persones, on s'ha valorat que hi ha una oferta insuficient d'habitatge assequible i que, per tant, compleixen amb els requisits que marca la llei. Els municipis tensionats a la comarca del Maresme són Alella, Arenys de Mar, Idamunt, Argentona, Cabrera, Cabrils, Caldes d'Estrac, Calella, Canet, Malgrat, el Masnou, Mataró, Montgat, Palafolls, Pineda, Premià de Dalt, també de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol, Sant Vicent, Santa Rosana, Tallà, Tiana i, finalment, Vilassar de Dalt i també de Mar. L'anunci publicat al DOC obre ara un període d'informació pública de 20 dies perquè les administracions, entitats i particulars puguin representar les al·legacions. Un cop finalitzat, es repondran les al·legacions rebudes i es publicarà la resolució final i el Ministeri de Transports serà l'encarregat d'aprovar-les. De fet, el Maresme té 336.439 béns immobles registrats. El 62% destinat a l'ús residencial i el 2022 es van realitzar 6.628 transaccions de compra-venda d'habitatges i 8.322 de contractes de lloguer. El preu mitjà del lloguer a tota la comarca és de 777,05 euros mensuals, però amb grans diferències entre municipis.
Ja s'han designat les persones que formaran part de les meses pels comicis que tindran lloc el diumenge 23 de juliol. Aquest dilluns, el ple de l'Ajuntament ha celebrat el sorteig entre els 10.190 calallencs i calallenques que, de fet, formaven part del cens d'electes. S'ha escollit un president i dos vocals, amb els respectius suplents, per cadascuna de les 19 meses que hi haurà repartides en els 5 col·legis que s'habilitaran a la ciutat per aquestes eleccions generals que el president Pedro Sánchez ha convocat anticipadament abans d'esgotar la legislatura. Per una qüestió de protecció de dades, el nom de les persones elegides no es publica. Ho coneixeran, de fet, quan rebin la notificació al seu domicili. Això serà en un termini de 3 dies perquè a partir de llavors puguin iniciar els tràmits d'al·legacions en el cas de considerar que tenen unes circumstàncies que els impedeixen assumir el càrrec.
13.230 calallencs i calallenques estan cridats a les urnes per les eleccions generals del diumenge 23 de juliol. El dispositiu pels comicis contempla l'habilitació de 5 col·legis i un total de 19 meses, com és habitual, repartides de la següent manera. Hi haurà 9 meses a la fàbrica Llobet, 3 a l'escola Pia, 3 meses a l'escola Freta del carrer Costa i Forneguera, 2 meses a l'escola Freta del carrer Jovara i 2 meses més a la biblioteca. Aquest dilluns, i en sessió extraordinària del ple municipal, l'Ajuntament de Calella ha celebrat el sorteig per designar les persones que ocuparan la presidència i les dues vocalies de cadascuna de les meses i els seus respectius suplents. En un termini de 3 dies en rebran la notificació al domicili. A partir d'aquest moment, els calallencs i calallenques que hagin estat escollides disposaran de 7 dies per al·legar a la Junta Electoral els motius de causa justificada i documentada que els impedeixen acceptar el càrrec.
L'òrgan central electoral ha acordat que tenir vacances contractades abans del 30 de maig eximeix de ser en una mesa electoral per aquests comicis generals del 23 de juliol i altres supòsits recollits també legalment, entre els quals, Naomi, quins hi hauríem?
Doncs tenir més de 65 anys i menys de 70, tenir una discapacitat o invalidesa permanent o temporal, estar embarassada de més de 6 mesos o tenir un permís de maternitat, tenir una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants, estar empresonat o en un hospital psiquiàtric, tenir cura d'un menor de 8 anys o d'una persona amb discapacitat, tenir un esdeveniment familiar inajornable i d'especial rellevància, haver estat membre d'una mesa almenys 3 vegades en 10 anys o canviar de residència a una altra comunitat autònoma. Una vegada feta l'al·legació correcta corresponent a la GEC, l'organisme té 5 dies per resoldre el cas i comunicar a l'interessat la decisió.
A tot això, el vot per correu per aquestes eleccions generals ja es pot sol·licitar. En celebrar-se en plenes vacances d'estiu, aquesta pot ser una opció interessant, molt interessant, per les persones que preveuen no estar al seu municipi durant la jornada electoral.
El termini per demanar el vot per correu finalitzarà, segons la llei electoral, el 13 de juliol, 10 dies abans de la jornada dels comicis. La sol·licitud pot fer-se presencialment amb el document nacional d'identitat, el DNI. Més tard, els ciutadans tindran uns dies de marge per emetre el vot per via certificada. Serà, com molt tard, el 20 de juliol, també amb el DNI. L'imprès de sol·licitud del vot per correu es pot descarregar al web del Ministeri Interior i també pot presentar-se per via telemàtica a la pàgina de correus o presencialment en una de les seves oficines. Serà dies després quan el votant rebrà a casa un sobre amb les paperetes de cada formació política que concorrerà als comicis, així com el certificat d'inscripció en el cens i un altre sobre la direcció de la mesa on li correspon votar. A partir d'aquí, el tràmit és senzill. Caldrà introduir la papereta dins del sobre, tancar-lo i ficar-lo en un altre sobre que anirà dirigit a la mesa electoral, on, a més, incloure el certificat d'inscripció en el cens. Si una persona opta pel vot per correu, ja no podrà votar presencialment el dia de la jornada electoral, el 23 de juliol.
Des d'aquest mes de juny, els usuaris de l'Hospital de Calella no han d'anar fins a Blanes per realitzar-se una ressonància magnètica, i és que la corporació ha incorporat una màquina d'última generació a l'Hospital Comarcal Sant Jaume, el d'aquí de Calella. Es tracta del tercer equip d'aquestes característiques amb tècniques innovadores que s'instal·la al conjunt de Catalunya. Ha requerit una obra d'adequació d'espais a les instal·lacions hospitalàries i, de fet, també una inversió d'1,3 milions d'euros.
La nova ressonància magnètica model Cygnus Voyager A Edition incorpora eines d'intel·ligència artificial, el que permet millorar la precisió diagnòstica i obtenir una imatge d'alta qualitat. La seva incorporació significa un gran pas perquè permet millorar la capacitat diagnòstica i de resolució del centre i també l'accessibilitat de la població. De fet, ja no caldrà desplaçar-se fins a Blanes i es podran fer més proves, cosa que permetrà reduir les llistes d'esperes i oferir al pacient un servei de major qualitat i proximitat. La cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge de la Corporació, la doctora Ana Vallès, sosté que aquesta màquina permet ara aconseguir una imatge de molta més precisió i d'una manera molt ràpida, el que assegura millora l'experiència del pacient.
Incorpora eines d'intel·ligència artificial que permeten obtenir unes imatges amb més resolució i també de forma més ràpida, el que fa que l'experiència del pacient en alguns casos degut a la reducció del temps, sigui més satisfactòria. Representa un salt qualitatiu molt important pel centre i també per la nostra població, que té un espai més ampli i té la possibilitat d'escoltar música mentre s'està fent l'exploració.
El cost de la nova maquinària ha estat de 891.680 euros, import finançat a través del Pla d'Inversió en Equips d'Alta Tecnologia del Ministeri de Sanitat. Per la seva instal·lació ha estat necessari portar a terme una obra d'adequació d'espais pels treballs finançats pel CatSalut. La inversió total ha estat d'1,3 milions d'euros. La ressonància magnètica de l'Hospital de Calella s'ha posat en funcionament aquest mes de juny.
Altres notícies. Continua obert el dispositiu per localitzar els autors del tiroteig mortal que va tenir lloc a l'illa divendres passat. Els fets es van produir cap a les 7 de la tarda. Va ser a la urbanització de Can Sors i va haver un tiroteig en el qual hi van morir dues persones de 31 i 48 anys respectivament. El primer, de nacionalitat colombiana, hauria mort d'un tret a casa seva. El segon, al costat d'un cotxe que estaria aparcat al carrer. Tot apunta, segons informacions periodístiques, que la causa del doble crim hauria estat un enfrontament per un suposat Delicte de tràfic de drogues. Els primers en arribar al lloc del crim van ser 5 agents de la policia local d'Alella, ara però el cas està en mans dels Mossos. L'alcalde d'Alella, Marc Almendro, admetia fa uns dies a Televisió de Mataró que els fets els han deixat consternats. Aquest seria el segon tiroteig mortal, aquest ha estat el segon tiroteig mortal que ha tingut lloc a Alella en poques setmanes. De fet, a principis de juny se'n va produir un altre que va deixar ferida una persona que hi havia a l'interior d'una casa ocupada. En aquella ocasió, els 3 pistolers van aconseguir fugir i els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació sobre els fets i per esbrinar el perquè de l'atac. Tot apunta que també podria tractar-se d'un assumpte relacionat amb el tràfic de drogues. Anem ara cap a la capital del Maresme perquè Mataró celebra el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI que cau demà dimecres, 28 de juny, amb una desena d'activitats per tota la ciutadania. Una és una conferència sobre la llei trans que anirà a càrrec de l'activista Marc Embruller, que tindrà lloc demà a 8:45 del vespre al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Un altre dels actes que formen part del programa és una taula rodona, porta per títol Espais d'acompanyament a les adolescències LGTBI+, serà moderada per Espai Diversos. En el transcurs d'aquesta xerrada es parlarà i presentaran els diversos espais de trobada i socialització per adolescents i postadolescents amb expressions i identitats de gènere i sexualitat diverses que hi ha aquí al territori. De fet, aquesta taula rodona es farà avui a les 6 a l'Espai Mataró Connecta. Hi haurà també una festa de tots colors, se celebrarà el 30 de juny a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una fira d'entitats, activitats familiars, un pregó i l'entrega dels Premis 28J, amb pregó i concert de DJ amb Rocío Saiz. I aquest vespre arrenca l'edició número 18 del Festival Poesia i Més que organitza la Fundació Palau de Caldes d'Estrac amb el suport de la Diputació. Fins al 9 de juliol s'han programat una quarantena d'activitats de poesia, música i arts visuals en 9 municipis maresmencs. Són Alella, Arenys de Mar, Caldes, Dosrius, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, també Sant Pol, Sant Vicenç de Montalt i Taià. El festival fa una aposta decidida per l'experimentació de la paraula i la poesia. Convida una nova generació de poetes i d'artistes de l'escena actual com Pol Guasch, Miriam Reyes i Eloi Fernández Porta, Maria Coma i Damma, el projecte de David Caño i Mauri Ibáñez. En l'àmbit internacional, el certamen convida per primera vegada 2 creadors de la talla de Roger Robinson, considerat una llegenda de la poesia actual al Regne Unit, i la també poeta i activista Blanca Haddad, una de les figures més representatives de l'underground llatinoamericà i veu imprescindible de la poesia veneçolana més inconformista. Coincidint amb els 20 anys de la Fundació Palau, es farà un homenatge als referents de Palau i Fabra, Antoni Artó i Pablo Picasso. Es farà amb una acció de l'artista Joan Morell i la ballarina Sònia Gómez sobre el poeta francès, mentre que l'actor Félix Pons abordarà el desig i l'escriptura de Picasso en una peça escènica. Pel que fa a valors emergents de l'escena independent, formen part de la programació noms com Eduard Olestí, Maria Isern, la companyia Minimíssima, Marc Grimal, Pol Batlle, Selva Nua, també Àngela Dorm i la Sentina, així com figures consolidades de la poesia com Pau Badell, Teresa Pasqual i Joan Vinuesa. Amb el carnet de Biblioteques de Barcelona hi ha un 20% de descompte en el preu de les entrades, tant si s'adquireixen a través de la pàgina web com també presencialment a taquilles. I ara els esports, amb Badoi Char.
En els esports ens centrem en els campionats d'Espanya de tennis taula que s'estan disputant a Zamora fins al proper 7 de juliol. En aquesta primera part del campionat s'han jugat les proves a la vi i juvenil amb la participació de 3 equips calellencs. I atenció, perquè el conjunt a la vi compost per Mateo Leone, Toni Ruscalleda, Pau Torrent i Arnau Pera, els 4 palistes nascuts i formats a Calella, han donat la campanada guanyant una medalla de bronze històrica. Els nostres van arribar a semifinals, on van perdre contra Valls del Nord, un conjunt quasi professional, per un ajustat 2-3. A les proves individuals, el Toni Rus Calleda ha quedat a les portes d'assolir la medalla, ha estat eliminat a quarts de final. D'altra banda, l'equip a la vi femení del Surís Calella amb Laia Font i Maria Martínez van caure a vuitens. El juvenil masculí del Termotur Calella, amb la baixa de Martí Garrido, no va poder superar la fase de grups. I a les proves de dobles, Mateo Leone i Toni Rus Calleda s'han quedat a un pas de les medalles. Van derrotar els primers caps de sèrie a vuitens, però han acabat perdent a quarts. Hem de dir que aquesta setmana comença la segona part d'aquests campionats, amb les categories benjamí, infantil i subs 21.
Doncs sonen les senyals horàries de 2:15 to 2:00 p.m. Nosaltres anem a posar punt i final a l'info d'avui, abans però coneguent la previsió meteorològica amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica ens ha de portar a poques novetats respecte a la jornada d'ahir, per tant continuem amb ambient assolellat. Han baixat un palet les temperatures nocturnes respecte a la jornada d'ahir. Les màximes sembla que seguirien a la mateixa línia. De tota manera, altre cop tindrem valors de més de 30 graus cap a l'interior de la comarca i fregant-los a la mateixa costa. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima com ahir molt tranquil·la, mar arrissada, i les temperatures, ja ho hem dit, avui un pèl més baixes. De cara a demà, tot continuarà més o menys com avui, amb nuvolades de tarda, que també poden aparèixer avui, però sense deixar precipitacions aquí a la costa. I de cara a demà passat dijous, el temps ja començaria a canviar una mica, de moment de forma tímida. De matinada ja podríem tenir algun primer ruixat, sobretot cap a la zona del Maresme Nord, i cap al vespre també alguna gotellada puntual de les nuvolades que arribaran des de l'interior ja molt desfetes. Divendres, aquí sí que tindrem un canvi de temps destacable, ja amb les primeres precipitacions, amb els primers xàfecs, durant la matinada, que es reproduiran novament a partir del migdia i la tarda, amb tempestes localment fortes aquí a la costa. Les temperatures divendres baixen clarament, tant màximes com mínimes, que es registren a última hora del dia, i de cara a dissabte doncs encara pot quedar algun petit ruixat durant la matinada, primeres hores del matí, amb temperatures més baixes, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes.
Vinga, doncs ara sí, posem punt i final a l'info d'avui dimarts amb Naomi Esteve, ella tancant ja Escaleta, programa per aquesta tarda a partir de les 4 a l'Ona Maresma. Amb quins continguts, què oferireu?
Doncs avui continuem amb la ronda d'entrevistes polítiques als recents proclamats alcaldes de la comarca, avui amb un programa farcit, com dèiem, de política, perquè ens visitarà Montserrat Garrido, nova alcaldessa de Sant Pol de Mar, també l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, i l'alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, Albert Pla. Tots ells, doncs, els hi preguntarem pel nou mandat i els reptes de futur per cadascuna d'aquestes poblacions. Però enmig de tanta pomar, de tanta política, també parlarem d'una nova secció de llibres i del tastet de llengua.
A partir de les 4 a l'Ona Maresma, gràcies Naomi, fins demà. Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem demà amb més notícies. Serà, com sempre, puntuals a la 1. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Gràcies per la confiança. Fins demà.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.